Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Passeu, passeu de les tristors.
Molt bon dia a tothom. Avui tornem amb un nou passeu, passeu, aquesta secció, aquest programa, vaja, en què fem una miqueta el xafarder, ens colem a casa dels nostres castellarencs i castellarenques per conèixer quina feina fan. Quina feina fan i com viuen, de fet, perquè ens colem molts cops, no només al taller on treballen, sinó també a casa seva. Avui ens n'hem anat fins al taller i també a casa de la Mare Hernández. Ella és una escultora que segurament reconeixeu per una de les figures que ens obren les portes a Castellà del Vallès, la dona acollidora, quan venim de Sentmenat. I també una altra escultura que ens obre les portes venint per la carretera de Sabadell. Una escultura que no sé si aquesta té nom, però que ens dona la benvinguda a Castellà. La tenim aquí amb nosaltres i la saludem, si us sembla. Molt bon dia, Mar.
Bon dia a tothom.
Encantats i encantades de que ens hagis obert doncs, les teves portes de casa teva, del teu taller, del teu petit santuari, no?, on treballes i on hi fas altres coses, també, no?
Sí. Bueno, a part de viure, es treballa i no solament al taller, sinó bueno, que tinc diversos espais per poder treballar aquí a casa.
No sé si aquesta escultura que comentàvem venint de la carretera de Sabadell, no? Una escultura on s'hi aprecia una dona que, bueno, que està traient aigua o així, té algun nom o té algun significat especial?
Sí, és la Fita. Se l'anomena la Fita perquè és una fita de terme. Aproximadament no coincideix ben bé, però sí que força, amb la fita de terme de Castellà amb Sabadell.
Molt bé. Aquí veiem dues de les obres d'art que la Mar doncs, ha fet i que podem veure públicament en els espais públics, vaja, de Castellà. Però la Mar ja fa moltíssims anys que es dedica a això de l'escultura, de fet, potser durant tota la vida, i és per això que les obres que ha exposat i que té repartides arreu són també diverses. No? Mar, quan comença o quan descobreixes que la teva passió, la teva vocació i la teva, el que al final serà professió és l'escultura?
Mira, jo començo a modelar aproximadament als 7-8 anys amb un extraescolar, però bueno, ja de fet de ben petita, de més petita, ja em descobreixen que tinc aptituds i qualitats per fer coses manuals. Llavors és quan començo a modelar i des de llavors ja no ho deixo més. Pròpiament, diguéssim, jo sé que vull dedicar-me a la branca artística, doncs, no sé, als voltants dels 13-14 anys és quan ho tinc clar. I no solament el tema de belles arts, sinó que tenia claríssim que havia de ser escultora. Cap altra cosa.
Tot i així sí que vas tastar diverses disciplines artístiques, no?
Bueno, en la formació, clar, òbviament fas una formació a nivell de dibuix, a nivell de base, no? I sí que disfrutava doncs, pintant, dibuixant, però l'escultura va ser una atracció, va ser una seducció des del primer moment.
Un amor a primera vista.
Sí, total, total. Sí, sí, sí.
És a dir, l'artista neix o es fa també?
Les dues coses, jo penso. Penso que hi ha unes qualitats i hi ha una aptitud que ja ve de sèrie, però que llavors tot el tema de formació i de desenvolupament de les habilitats i és com qualsevol altra disciplina. Jo a vegades ho comparo amb l'esport, no? Tu pots tenir unes qualitats per un determinat esport o per una determinada disciplina esportiva, però llavors doncs, això s'ha de treballar i no hi ha més que treballar, treballar i treballar i entrenar i en aquest cas doncs, formar-te i sempre ho dic jo amb el tema del modelat i de l'escultura, senzillament és treballar i posar-li hores.
Tu no series el que ets o no faries el que fas si no haguessis tingut aquesta formació?
Així no. Potser ho seria, però d'una altra manera.
Parlàvem de disciplines esportives i n'hi ha una que és l'estrella de la teva vida juntament amb l'escultura. Explica'ns una miqueta.
Bueno, sí, és la bicicleta. Qui em conegui una mica doncs ja ho sabrà. Jo vaig estar molts anys que no vaig fer esport i a causa d'una malaltia doncs, vaig, diguéssim, immiscuir-me amb el món de la bicicleta i vaig descobrir-la. Llavors la bici ha passat a formar part de la meva vida i del que sóc.
Entrem a casa de la Mar i efectivament el que veiem primer és una escultura. No sé si aquesta escultura que tens aquí a l'entrada també té nom.
No, que va ser un exercici que vaig fer durant les pràctiques de doctorat a la universitat i el treball era concretament realitzar una talla de tamany natural i vaig realitzar aquesta talla de pedra.
Molt bé. Als seus peus hi trobem una petita escultura, un fragment d'escultura que ens és bastant coneguda també. A veure si ens la pots explicar, a veure.
Sí, als peus hi ha el cap de l'Estevet, que moltíssima gent coneixerà i reconeixerà d'aquí castellà i bueno, està aquí a casa.
Molt bé, i això per què? És que ha arribat caminant segur que no.
No. Hi va haver una persona que quan es van realitzar les obres de remodelació de l'espai on hi havia l'Estevet, en aquell moment l'Estevet va anar a parar en un contenidor fragmentat a trossos, és a dir, no hi va haver cap mirament, ni penso que hi va haver la consideració de que de el carinyo i l'estima que la gent del poble li tenia en aquesta figura, que no té cap valor escultòric ni artístic, sinó que senzillament era una peça de pedra artificial, d'aquelles que en una determinada època es feien per engalanar els jardins i per posar, diguéssim, a l'exterior. Vull dir, com a valor artístic no en té cap ni un, però com a valor sentimental sí que n'ha tingut molt aquí al poble. Llavors aquesta persona, al veure'l fragmentat a dins el contenidor, va recollir-ne un fragment, que és el cap, no? I un dia es va presentar a casa i em va dir: et vinc a portar això perquè sé que tu el cuidaràs, sé que tu diu, sé que estarà ben acollit, diu que estarà acompanyat d'altres escultures i que no estarà sol. Oh. Així, tal qual.
Home, si el valor és emocional, realment va trobar el lloc.
I em van encomanar això, que custodiés aquest cap. I des d'aleshores doncs, està aquí a casa i amb mi. I com ja ho veus, doncs, a més està a l'entrada de casa amb altres escultures i a més doncs, jo li poso de tant en tant una barreta d'incens com si fos una mica un santuari a una Mare de Déu.
Ens encanta, sí, sí. A més, l'Estevet que, bueno, vigila tot el que passa, perquè està mirant a la porta de l'entrada, és a dir, que no es perd res del que passa aquí.
T'haig de dir que m'ha rodolat alguna vegada, perquè com que el tinc tal qual, vull dir, no li vaig posar cap base ni cap peu, perquè vaig pensar que no tocava. De fet, ell ja té marques i senyals i ferides de quan el van trencar i el van tirar al contenidor. I alguna vegada també ha rodolat per aquí, però bueno, s'intenta de que no passi i ja ho veus, vull dir, està
sí, sí.
Aquí.
Acompanyat i amb un bon aroma d'incens.
Presidint l'entrada de casa.
Molt bé. A continuació, seguirem per un passadís que és bastant llarg, perquè la Mar viu en una casa anglesa, no? D'estil anglès, podríem dir. És a dir, que hi ha una primera entrada, després hi ha un passadís més fosc i al final també hi ha el que seria menjador-cuina, no?
Mm-hmm. Sí, és un espai obert. Sí.
Un espai obert. I aquí a continuació doncs, tenim ja les bicicletes. Aquest altre tresor, aquest altre també santuari que tens aquí instal·lat. No una, no. Aquí en veiem quatre de bicis, més les que hi deu haver dintre. Però d'on teneu el temps de fer-les funcionar totes aquestes?
Haig de dir que n'hi ha que no són meves. Però sí, bueno, i encara en tindria més. Tinc una bici de carretera, una bici de muntanya, també hi ha una bici de passeig i si pogués tindria una bici de ciclocross, per exemple, que no tinc, però que tot arribarà.
Bicis que, d'altra banda, has aconseguit amb no fa tants anys, perquè no passa el mateix que amb l'escultura que als 7 o 8 ja esculpies, sinó que la bici la vas començar més tard.
La bici fa 11 anys ara que vaig en bicicleta, vaig començar molt tímidament i de manera, diguéssim, totalment
Aficionada.
No? Sí, sí, sí.
Jo... Ara ja no ets una aficionada, ets una semiprofessional.
No, no és veritat. Però sí que ocupa una part molt important del meu dia a dia. Llavors, bueno, vaig començar sortint amb la bici els diumenges i això, bueno, ha sigut un no parar i cada vegada més. Però jo sempre ho dic, la bicicleta és el que em dona la benzina per la resta de les coses. A part, moltes vegades el sortir a entrenar és com una meditació i tu pots estar pensant en un projecte que tens o en una qüestió de feina i ho pots estar fent a dalt de la bici perquè significa això, estar com meditant i... o al revés, pot ser una desintoxicació de feina, no? Uh-huh. Per tant, és una cosa que a mi em complementa moltíssim.
Cada quan les treus a passejar, aquestes bèsties?
Bueno, ara en aquests moments, com que estic en pretemporada, que es diu, no surt. Ara he fet un descans, diguéssim, des que vaig fer la Powerade al setembre, he fet un descans d'un parell de mesos i ara torno a començar amb el que se'n diu la base i es combina molt el gimnàs. Amb exercici, diguéssim, de peses i exercicis de core, natació i també surto a caminar per la muntanya. I llavors la bici ara poquet, a la que...
No perquè coincideixi amb el fred o sí?
No, és perquè coincideix amb aquesta època en què per poder fer les proves que faig, diguéssim, a la primavera, estiu i finals d'estiu, doncs hi ha d'haver-hi una base i és el mateix que parlàvem abans amb el tema del dibuix i del modelat, això és la base, no? I si tens una bona base, llavors pots fer el que vulguis, jo això ho explico als alumnes.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs si et sembla, continuem passadís enllà, deixem enrere aquestes bicicletes i arribem en una part intermitja on hi veiem que hi tens la part més del descans, el llit, la sala de dormir... I finalment arribem aquí en el menjador, on, com dèiem, un espai molt diàfan, totalment integrat, amb sofà, taula, una llar de foc. Oh, la llar de foc. Què? Veig que, a més, llar de foc encès, és a dir, que no és una llar de foc de decoració, aquesta em sembla, eh?
Bueno, no és ben bé una llar de foc, és una estufa tancada i això pues, va dia i nit.
Molt bé.
Sí.
Ens fa força enveja aquesta estufa, doncs, perquè molta gent, a més que no en treu profit, no? Que la té com a, ja dèiem, com a decoració. I arribem al menjador, veiem encara una altra bicicleta, veiem escultures repartides per tota la casa i sortim al pati. Aquí al pati, on hi tens una calma d'entrada, una calma, Una calma, una tranquil·litat que es respira a tota la casa. Suposo que això també és un element important a l'hora de crear, a l'hora de que les idees i les mans flueixin.
La veritat és que sí, aquest pati és mitja vida i a part em permet també fer moltes coses que no puc fer pròpiament a dins del taller i sí, és com aquest espai de calma necessari.
I tens un estany amb aigua neta, també és necessària l'aigua?
L'aigua desintoxica, molt. I, bueno, aquesta petita piscineta aquí al pati doncs permet això, el relaxament i quan vens de fer esport, sobretot, ara no, però a l'època de bon temps, poder descarregar, diguéssim, de tot l'exercici.
On treballes? On esculpeixes? Seguim endavant encara al pati més avall, deixem la piscina al nostre costat esquerre i ens endinsem cap a la darrera sala, la de més al fons, que és on em sembla que hi haurà aquí la mà d'obra en brut, on està treballant la Mar amb totes aquestes escultures, un taller que quan hem entrat fa olor de taller. És important, un taller on s'hi treballa, fa aquesta olor de guix, de fusta, de, no sé, d'eines.
De vernís, sí. Exacte. Un taller amb tots els ets i uts,
Bueno, i m'agradaria que fos més gran, que fos dues vegades més que el que tinc, però és el que hi ha. I de fet aquí treballo la part bruta i llavors la part, diguéssim, més de projectar i ara es fa molta feina a l'ordinador, doncs la faig a dins a casa, al despatx que heu vist a l'entrada.
Molt bé. I estàs treballant una peça ara mateix, no?
Bueno, sí, estic treballant en diverses coses, però n'hi ha una en concret que he començat doncs, allà a l'escola amb els alumnes, perquè sempre aprofito per treballar també amb ells
i per ensenyar-los.
Que estem parlant d'uns alumnes que ara tens a Vic, eh?
Sí, jo sóc docent i sóc professora del cicle de tècniques escultòriques, imparteixo talla de fusta, talla de pedra i modelat i motlles. I llavors tenim sessions de model, és un cicle formatiu de grau superior i estic a Vic, sí, a l'Escola d'Art de Vic.
Uau, quina xulada! Tenim a davant una figura femenina, eh? Una figura femenina nua d'uns aproximadament, què deu fer, 20, 30 centímetres?
Sí, uns 25, 30, sí.
Molt bé. Esculpida amb fang?
Sí, això és un fang refractari blanc d'alta temperatura, d'una xamota fina i que es pugui modelar bé aquest tamany.
I encara tendre, eh? Com podem comprovar, l'està ara mateix trepitjant i està ben tendre. Aquesta escultura, com dèiem, una figura femenina, és molt recurrent en les teves temàtiques a l'hora de fer escultura, no? Per què aquesta, no sé si dir-ne afició o obsessió per la figura humana femenina?
No és cap obsessió. A nivell d'història de l'art i d'història de l'escultura, la figura femenina sempre ha sigut un dels temes estrella. Més fins i tot que la figura masculina. Sempre m'ha fascinat la figura humana i represento bàsicament figura femenina perquè és amb el que jo m'identifico més i puc traslladar-hi, diguéssim, moltes coses. M'identifico molt més amb la figura femenina, pas amb la figura masculina, òbviament. Llavors, figura masculina n'he modelat, però poca. La veritat.
Figura femenina, però al natural? És a dir, bases en models al natural?
Sí, sí, sí. Sí. La majoria de les vegades sí. A vegades pot ser que no, però a vegades el que faig és prendre algun dibuix, alguna nota, i després ho treballo més de memòria. Però no, sempre consultant la figura i el referent, sí.
Per castellà corre un rumor que la dona acollidora té un model que coneixem. No sé si és cert o no, ens ho pots desmentir o ens ho pots deixar així amb la incògnita.
No, és cert, és cert. Diguéssim, no és ella, però sí que la vaig utilitzar amb ella. És a dir, utilitzant el bon sentit de la paraula, eh? Vull dir que sempre ho he fet. De fet, no és l'única escultura que he agafat. Persones conegudes, amics, per poder llavors treballar. Sí, però això és un recurs molt normal, però no va ser amb la intencionalitat de ser un retrat d'ella.
Estem parlant de la Montse Gatell, que és amiga teva des de fa molt de temps, no?
Sí, correcte.
Molt bé. Doncs seguim amb aquesta escultura que estaves treballant aquí. Explica'ns una miqueta, aquesta l'has elaborat tu pels alumnes o l'han fet els alumnes en la seva feina?
L'hem treballat de conjunt, treballat de conjunt. Espera't un moment.
Sí. Està buscant per aquí. Clar, hem de dir que en aquest taller hi ha moltíssims elements que suposo que la Mar coneix com a ordenats, però que ens pot semblar, en un moment, primer moment quan entrem, que estan una mica desordenats.
Hi ha una mica de desordre ara mateix, perquè com que estic fent diverses coses, també vaig fer alguna reparació d'algun moble antic, d'alguna peça, ja vaig estar ordenant també eines, etcètera, doncs. Ara mateix aquí a la taula hi ha una mica de desordre.
Val. Sí. Perquè, esclar, fas de professora també de talla de fusta, és a dir, que tu també aquí al taller treballes amb la fusta?
Ara fa temps que no, però sí que tinc algunes peces, algun relleu, sobretot treballats amb fusta, sí.
Si no, bàsicament, quin és el material que fas servir més?
Jo amb el que m'hi sento més còmode és amb el modelat i amb el fang, la pastel·lina, la cera, són tot allò que és modelable o maleable i més plàstic, no? Mm-hmm.
Mm. Molta escultura de formes, doncs, sinuoses, però poc color, veiem a les teves escultures.
És que l'escultura no té color. L'escultura té llum i ombra, però no té color. Mm-hmm. El color distorsiona l'escultura.
Molt bé. Sí que és cert que en algunes èpoques històriques, no? També es pintaven, no?, les escultures.
Sí, cert, sí, començant pels grecs mateix. El que passa és que no ens ha quedat la part pictòrica on ens han quedat molt poc, però sí que es colorejava. I es colorejaven, per exemple, els alabastres, les pedres, els marbres, però no ens ha quedat, diguéssim, la part pictòrica. no s'ha conservat.
I diries que enganya, no? El que fa és embrutar, potser, l'escultura, el color.
Distreure, més que embrutar. Distreu, perquè la forma es llegeix a partir de la llum i de l'ombra. I no es llegeix pels colors.
Tu ets de fer molta escultura, treballar molt, però també de veure molt, és a dir, vas a exposicions, estàs acostumada a veure treballs d'altres escultors o no?
No, soc molt selectiva amb aquest tema. Vaig a veure el que m'interessa pròpiament, però no en general tot el que s'exposa a nivell d'escultura, no. Només allò que té interès, que m'atrau, que considero que és molt digne de, diguéssim, de fer un viatge per anar-ho a veure. A vegades no vaig, o sigui, per no disposar de prou temps o de prou hores, no vaig a veure tot el que voldria, però bueno, sí que... Tampoc se'n fan tantes, d'exposicions d'escultura bones.
Clar, seria com el germà pobre de la pintura, poder, no? Fins i tot a nivell de premis se'n donen menys.
Sí, de premis hi ha hagut una davallada molt important. Hi va haver una època que hi havia com molta convocatòria de premis i ara no. L'escultura és una disciplina complicada dins de les belles arts. Sí, però és complexa per tot el tema logístic d'infraestructura de taller, perquè cada material necessita i requereix d'una instal·lació adequada, de màquines, això és costós. Per això penso que és molt important que des de la part de docència, des de la part d'ensenyament, hem de lluitar per mantenir els tallers oberts, per donar aquesta facilitat a poder treballar en un taller doncs, equipat i procurar que els tallers no es tanquin.
En forn també et cous les teves peces?
Aquí mateix, ara mateix no. Les porto a coure, tot i que tinc un forn aquí fora, però no.
Molt bé. Hi ha també l'ofici, i en diuen ofici no sé per què, però de ceramista, que encara seria potser el germà pobre de l'escultor. O són disciplines que s'entrellacen o es poden combinar?
Sí, s'interrelacionen perquè hi ha similitud de processos i tal, però són dues disciplines diferents. No.
Mar, com saps, ja, nosaltres que ja et coneixem, o bé, en el meu cas que ja et conec una miqueta, tens èpoques en què l'escultura no sorgeix. I té èpoques en què sorgeix. Com ho saps? Com ho perceps que ara sí i ara no?
Bé, a mi m'ha passat poc, això. I si m'ha passat ha estat per qüestions personals de salut, en el que, doncs, i per processos personals, en què, doncs, no l'escultura no tocava. Jo, per mi, parlo a nivell personal i de com ho visc jo i com ho sento jo. És una cosa molt visceral. És a dir, no dius, ara em posaré a treballar, sinó que notes, que sents, que t'has de posar a treballar perquè en tens necessitat. Igual que tens necessitat de menjar, de dormir i d'altres coses. Així, tal qual, ho visc jo.
Per tant, fent una premonició de futur... s'esculpiràs tota la vida, no? Suposo que això no es pot deixar.
Doncs no. És que va amb tu, va amb la teva manera de ser, amb el que ets, i no ho pots... Va ser una cosa que em vaig plantejar en un moment en el que la meva escala de valors, degut a un procés de malaltia, doncs vaig resituar moltes coses i vaig pensar si realment havia de fer això o havia de ser això. No em vaig voler pressionar, hi havia gent que sí que em pressionava al meu entorn, que em deia, no, tu has de tornar a l'escultura, tu ets escultora, vas néixer escultora i moriràs escultora, i jo no ho veia tan clar en aquell moment, no? Però ara veig que sí, vull dir que és una cosa que no puc acabar amb mi, i no puc, diguéssim, desvincular-ho ni diguéssim, separar-ho, no. Que llavors això prendrà unes formes o unes altres, unes línies de treball o unes altres, segur, perquè no faré tota la vida el mateix i perquè evoluciones com a persona, com a escultor, com a tot, no?, a la vida, però que segur que aquesta part creativa, aquesta part diguéssim, tant d'experimentació amb els materials, de tocar, d'embrutar-me, de... això no ho podré deixar mai.
I és el mateix, o pots posar la mateixa passió en una obra que crees per plaer que en una obra que et fan per encàrrec?
Sí, sí, sí. Diguéssim que la motivació, el punt de partida és diferent, però sí, sí, i tant, i tant, i tant.
Vull dir que al final no és el què fas, sinó el que fas durant, no? O mentre ho fas, no? El com ho fas. No?
El com ho vius i com ho sents. Sí, sí. Mm. És, diguéssim, és això, el punt de partida és inicial, és diferent, la motivació és diferent, però el que tu hi dones, el que tu hi poses, és, penso que és el mateix, vull dir, poses i dones el 100%.
Creus que la societat valora la vostra feina?
No, no, no. I més després de la davallada que hi ha hagut ara en aquests aspectes, i te n'adones que és molt residual, que és vull dir, de fet, jo que estic a la part de la docència i que estic en cicles formatius de grau superior, en el que els perfils són perfils professionals o s'intenta donar perfils professionals que tinguin una sortida, això, un vincle amb l'empresa, amb el món professional, és complexa. Així com hi ha altres àrees, com són el disseny o no sé... ara, sobretot, les aplicacions de cara a les aplicacions informàtiques, de cara a tot el tema d'impressió de 3D, tot això veig que no hi haurà problema, però en el camp de l'ofici, més si parlem d'ofici, de les belles arts i de les arts plàstiques, està complicat, està complicat. Mm-hmm. Mm-hmm. Penso que hi ha d'haver-hi una reinvenció de tot això, que ja s'està donant, eh? Però que, bueno, que la veurem d'aquí uns anys.
En canvi, sí que veiem pel carrer, no?, que hi ha com molta presència o una aposta per l'art urbà, no?, o per exemple, ara que estem en el país de les rotondes, no?, que es fan rotondes a tot arreu, sempre hi ha una obra d'art, no?, al centre, una escultura d'art modern o conceptual, no?,
que... Jo no li diria obra d'art, eh? Jo li diria intervencions a l'espai.
D'acord, doncs aquestes intervencions sí que
no en aquest... tot és art ni... penso que aquesta és la diferència.
I creus que hi ha part que es ven d'aquesta manera i no ho és? Hi ha també postureo?
No, jo no diria tampoc postureo, però que no ho hem de, sobretot hem de ser crítics i no posar-ho tot en el mateix sac, és a dir, és això que et deia, no? Deixem-ho en intervencions en l'espai urbà o en l'espai públic, però no tot és art.
Una intervenció artística o no?
Pot ser-ho o no.
Val.
Deixem-ho aquí.
Molt bé. Que cadascú valori, no? En tot cas, sí que la capacitat crítica és de qualsevol persona o hi ha persones que no ens hauríem de posar en segons quins terrenys?
No, per què no? La capacitat crítica o l'acció crítica l'hem de tenir tots. El tema és que tinguem els elements per fer-ho, no? Per ser crítics.
Clar, de fet, des del moment en què els artistes exposeu l'obra públicament, no? Ja hi ha aquesta exposició, no? A la crítica també.
Sí, clar, 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 clar. Però el tema és tenir això, els elements, diguéssim... fer la pedagogia perquè hi hagi aquests elements crítics amb...
Bueno, un criteri, no? Poder.
Exacte.
Com les entomes, tu, la crítica?
Valgui la redundància, sí.
Com les entomes, les crítiques? Que segurament no n'has tingut pas gaire de dolentes, o sí? Ui.
Sí, n'he tingut com tothom i en el moment, a més, en què tu t'exposes al públic i el que fas ho aboques al públic, pues estàs exposat a la crítica, però això tothom, en qualsevol àrea. Qualsevol branca, en qualsevol professió, sí, sí, sí. Però jo sempre he tingut molt en compte de que l'obra és pel públic, sempre. Tu la fas, la crees, li dones un sentit, però aquella obra és incompleta perquè hi ha l'altra part, que és la part de com la rep i la percep el públic i com se la fa seva. I això sobretot passa amb una obra pública.
No tots els artistes ho pensen així, oi?
Crec Crec que no, és un error, penso. Jo sempre he vist, sempre ho he vist i ho he treballat sempre així, sempre, sempre. I a part, és una part que no controles, que l'obra deixa de ser teva i passa a ser del públic, de la persona que ho compra, ho encarrega o de qui sigui, i llavors té un recorregut potser diferent al que tu li havies donat inicialment o una intencionalitat diferent i pren un altre caire. Això és incontrolable. Mm-hmm. Però això també penso que fa gran una obra d'art, una obra artística.
T'has fet un autorretrat mai? T'has esculpit a tu mateixa?
Sí, 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 sí. De fet, són exercicis que fas a la universitat quan estudies.
Vull dir que ja te n'ensenyen de ben jove, de fer-ho.
Sí, el retrat és una dels exercicis i de les parts que es treballa, sí, sí.
Molt bé. Mar, se'ns està acabant el temps. Ja per acabar, ens sabries resumir breument un dia a dia de la Mar Hernández?
Uf, depèn. La meva rutina no és igual cada dia, que això em mola, Vull dir, a mi m'agrada, perquè si no...
Sí, jo crec que a tots ens apuntaria.
Em moriria jo si hagués de fer el mateix cada dia. Llavors depèn, si dono classe, doncs al matí em llevo, esmorzo, faig quatre coses per aquí a casa i surto a entrenar i després doncs a la tarda dono classe. Si no, doncs bueno, és o bé ordinador o bé estar aquí al taller, depèn del que tingui en aquell moment per fer, però bueno, ara torno a estar molts dies aquí al taller. Sí, sí.
Treballant, sí. Deies?
Potser és pel fred, perquè ja no presta tant a fer coses a l'aire lliure i llavors et tanques més. És molt animal, això, és molt d'esperit animal. A l'època del bon temps estem a fora i fem activitats diferents a fora i a l'hivern doncs, ens tanquem i ens recollim i fem coses més a dins, no?
Doncs escolta'm, que facis moltes coses aquí dins aquest hivern, perquè encara volem veure molta més Mar Hernández a través d'aquestes escultures precioses que fas, ben increïbles, per segons qui les veiem, ens sembla una feina realment difícil i que bueno, des d'aquí també hem volgut doncs, valorar i que per això doncs, ens agrada molt que ens convidessis a casa teva i que ens expliquessis aquestes petites intimitats.
Gràcies a vosaltres per ser aquí i això és casa vostra, ja ho sabeu.
Molt bé, doncs nosaltres tornem d'aquí 15 dies amb un altre Passeu, Passeu. A reveure tothom. Fins aviat.